Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament de Sabadell ha fixat per decret un augment dels dies que hauran de treballar els agents de la policia municipal aquest estiu. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot plegat amb la voluntat de garantir el servei durant els mesos de juliol i agost i després que les negociacions amb els sindicats policials s'hagin tancat sense acord. Joan Antoni Quesada és l'intendent major del cos.
No és la primera vegada que ho fem, és la segona vegada que fem un altre decret i en la mesura que no siguem capaços d'arribar a acord bé per part d'una banda o per part de l'altra, nosaltres hem d'utilitzar la via dels decrets.
El president del Sindicat de Policies Municipals de Catalunya, l'Ajuntament, Xavier Bartolí, assegura que demanaran la impugnació del calendari.
En una negociació falsa, d'aparença de negociació amb mala fe negocial, és evident que l'impugnarem. Sí, no pot ser... que treballen d'aquesta manera. Aquí s'ha de respectar els teus treballadors i més des d'un ajuntament d'esquerres.
El decret estableix que els agents de policia municipal treballin 6 dies més entre els mesos de juliol i agost i rebin 4 dies de formació.
Talla el servei dels ferrocarrils a la ciutat durant tot el cap de setmana arran de les obres del soterrament de les vies al seu pas per Can Feu.
Des d'aquesta nit i fins dilluns al matí, els trens no circularan entre les estacions de Can Feu Gràcia i la Universitat Autònoma de Barcelona. El servei es cobrirà amb un autobús llançadora.
També us explicarem que una família sabadellenca enceta una campanya solidària per poder operar el seu fill Hugo.
El nen de 3 anys pateix una formació que l'impedeix sentir-hi sense una diadema. Per permetre que l'Hugo pugui fer una vida normal, els pares busquen recaptar 130.000 euros que val a l'operació als Estats Units.
En esports, el Sabadell té com a dubte Pol Moreno per l'enfrontament d'aquest cap de setmana contra el Club Deportivo Ebro.
El jugador barceloní té una contusió al turmell i no està clar que es pugui enfrontar amb els aragonesos. El partit es disputarà diumenge a les 12 del migdia a l'Almozara de Saragossa.
Són algunes de les informacions d'aquest divendres 6 d'abril que repassarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell. Ha pujat un grau la temperatura respecte al dia d'ahir. A aquesta hora s'apunta, però, que en les pròximes hores hi podria haver canvis i fins i tot pluja. Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat augmentarà de sud a nord fins a quedar el cel entre molt ennuvolat i cobert en general. S'esperen precipitacions en forma de ruixat dispers que al final del dia seran més continuades al Pirineu i al Prepirineu. Atenció perquè no es descarta que vagin acompanyades de tempesta i fang. Pel que fa demà, estarà el cel molt ennuvolat o cobert durant tota la jornada en general i s'espera precipitació feble i dispersa, sobretot al vespre i nit, quan seran més importants en l'arribada del front i poden anar acompanyades localment de tempesta, calamarsa i pedra. La temperatura tendirà a la baixa al llarg de tot el cap de setmana. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora situació prou tranquil·la pel que és habitual. Trobem retencions a la C58 a Sant Quirze en sentit nord, en sentit Manresa, 2 quilòmetres de cua. També hi ha problemes a la B30 a Cerdanyola per enllaçar amb aquesta autopista del Vallès en sentit nord i a l'AP7 a Barberà i a Cerdanyola en els dos sentits. Si mirem a Barcelona, trànsit dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, mentre que se circula sense problemes a la Ronda de Dalt. Passen 4 minuts de les 7, moment d'entrar en matèria. El govern quadripartit fixa per decret un augment dels dies de feina dels agents de la policia municipal per aquest estiu. Després que les negociacions amb els sindicats policials s'hagin tancat sense acord, l'Ajuntament opta per aquesta via per garantir, diu, un bon servei durant els mesos de juliol i agost. Segons l'executiu, tal com es fixaven les vacances fins ara, es perdien 600 hores de vigilància de la ciutat.
El decret del govern municipal augmenta els dies de feina a l'estiu dels 15 als 21. A més, també obliga els agents a fer 4 dies de formació. L'intendent major de la policia municipal, Joan Antoni Quesada, assegura que amb aquesta fórmula es podrà garantir un bon servei sense retallar drets dels agents.
Nosaltres necessitem una estructura amb una solidesa, però amb un principi de realitat també. És a dir, no podem abordar nosaltres un pla de vacances en les condicions laborals que existien fins a aquest moment. Tenint en compte que, com ja ha dit el regidor, no varia ni en número d'hores a l'any, ni en número de dies de descans ni de treball a l'any. No hi ha cosa que es distribueixen d'una altra manera. I aquí és on, d'alguna manera, nosaltres ens mantindrem.
Des del Sindicat de Policies Municipals de Catalunya, però, no ho veuen de la mateixa manera i asseguren que portaran el decret als jutjats. Ho ha dit a Ràdio Sabadell Xavier Bartrolí, president del Sindicat de l'Ajuntament.
Desacord amb mala fe negocial per part de l'Ajuntament, amb vulneració de drets una vegada més, i el que ara mirarem és tot això de portar-ho al jutjat per fer la impugnació.
A més de reclamar la impugnació del decret, des del sindicat anuncien noves mobilitzacions als carrers, com ja han anat fent els últims mesos.
Un centenar de persones s'han reunit aquest migdia davant l'Ajuntament per condemnar l'últim cas de violència masclista a la ciutat. Ahir, un home de 43 anys va assassinar la seva sogra en un comerç del centre. Per aquest motiu, tots els grups municipals han assistit al minut de silenci, que també ha servit per donar el condol a la família de la víctima. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'assassinat masclista d'ahir ha mobilitzat la ciutat per condemnar la violència de gènere. Avui, a les 12 del migdia, un centenar de persones han participat en el minut de silenci convocat per l'Ajuntament. Des de la taula de gènere, feminismes i LGTBI han denunciat els casos de violència quotidiana. Per la seva banda, l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, ha criticat la societat patriarcal i ha donat el condol a la família.
Condemnar aquesta violència, doncs, que té lloc als nostres carrers, i donar el condol, no?, tot el condol de la ciutadania que representem avui aquests dos alcaldes, a la família, a l'entorn proper, no?, d'aquesta família que s'ha vist, doncs, afectada per aquesta violència.
Ignasi Jiménez, alcalde de Castellà del Vallès, també ha participat en el minut de silenci, ja que la víctima residia al seu municipi.
A l'Ajuntament de Castellà també ens sumem a aquest rebuig frontal a qualsevol tipus de violència, aquesta violència de gènere en l'àmbit familiar, i evidentment també ens posem a disposició dels familiars en aquests moments difícils que estan atrevessant i acompanyar-los també en aquest dol, doncs, que suposa malauradament aquest tràgic esdeveniment.
Un llaç negre presideix des d'ahir el balcó de l'Ajuntament i les banderes de l'edifici consistorial estan baixades a mig pal.
I un apunt en l'àmbit judicial, el segon judici del cas Mercuri es posposarà un parell de mesos per qüestions d'agenda de l'Audiència de Barcelona. Es tracta del judici de la peça de les multes, en la qual hi estan implicats l'exalcalde Manuel Bustos i l'excap de la Policia Municipal Josep Miquel Duran. En concret, el jutge estudia dues multes retirades a familiars de Bustos l'any 2012. Finalment, la vista oral està programada entre els dies 26 i 28 de juny.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Atenció als que agafeu els ferrocarrils, us ho dèiem en titulars, perquè aquesta nit la circulació quedarà interrompuda entre les estacions de Can Feu Gràcia i la Universitat Autònoma de Barcelona. L'empresa ha previst un servei alternatiu per carretera que estarà en marxa des de 11:45 d'aquesta nit fins l'últim tren del diumenge 8. Dilluns al matí la circulació ferroviària quedarà del tot normalitzada.
El servei substitutori d'autobús comença aquesta nit a 11:45. Pere Ballan, agent de la Policia Municipal de Sabadell, explica on s'ubicarà la parada d'autobusos llançadora.
La circulació de convois estarà interrompida entre les estacions de la Universitat Autònoma de Bellaterra i Can Feu Gràcia. Aquest trajecte es cobrirà amb busos llançadora, que la parada d'aquests busos llançadora estarà ubicada a Rambla Ibèria, entre el carrer Riusec i Permanyer.
El tall ferroviari de la línia S2 d'aquest cap de setmana es fa per poder seguir amb els treballs de soterrament fins a Sant Quirze. Els operaris instal·laran dues diagonals a l'estació Quirzetenca que permetran, afirma l'empresa, oferir el servei ferroviari previst aquest estiu durant les obres de soterrament del tram de la línia a la sortida de Sabadell.
Una família de Sabadell necessita reunir 130.000 euros per operar el seu fill als Estats Units. L'Hugo, que està a punt de fer 3 anys, pateix micròtia, una malformació de les orelles que l'impedeix sentir si no és amb una ajuda d'una diadema d'audífons. Entre les iniciatives que han engegat per intentar reunir aquests diners hi ha l'associació Escucha la Vida.
Quan van agafar el seu fill per primer cop en braços, l'Eva i el Jonathan ja es van adonar que alguna cosa no anava bé. El seu petit, l'Hugo, havia nascut sense una orella. Amb 5 setmanes de vida ja duia la diadema que li permet sentir i que ja forma part del seu dia a dia. Tot i que fa una vida pràcticament normal, els pares del nen volen operar el seu fill als Estats Units, on hi ha un metge que ha fet unes 2.500 operacions perquè persones amb micròtia recuperin l'oïda. No hi ha una edat mínima per fer-ho, una edat límit per fer-ho, però quan més aviat siguin les intervencions, millor serà la recuperació del nen. L'Eva Vicente, mare de Lugo, ho ha explicat al programa Al Matí.
Estuvimos hablando con el cirujano y nos comentó que no hay edad, pero que sí que nos aconseja cuanto antes la intervención mejor, primero por su recuperación, son la primera intervención, porque son dos horas, pero la segunda son de 8 a 10 horas, y claro, todo, la rehabilitación, la recuperación, pues cuanto antes mejor.
Per poder sotmetre el seu fill a les dues operacions, han de reunir 130.000 euros. Ara mateix només en tenen 17.000, gràcies al marxandatge que venen a través de l'associació que van crear. De moment, l'entitat té com a objectiu aconseguir pagar la intervenció de Lugo, però volen que serveixi d'ajuda a d'altres pares en la mateixa situació. Jonathan García és el pare del nen.
La prioridad es recaudar fondos para la operación de Hugo, pero luego vamos a seguir con la asociación, porque queremos ser el punto de partida entre en este caso España y Estados Unidos, por un tema de que no queremos que papás con el mismo caso que nosotros se puedan encontrar con estos mismos problemas, ¿no? Porque desde el minuto uno hemos tenido información, pero nos ha costado. Nos ha costado saber todo y poder conseguir todo lo que tenemos a día de hoy.
La família de Lugo està completament mobilitzada i busquen aliats a tot arreu. Els últims en sumar-se a la causa han estat els organitzadors del torneig solidari per a malalties estranyes de la Sabadellenca. Els diners recaptats en la quarta edició de la cita, que tindrà lloc el 30 de juny, seran per poder operar Lugo.
I afegim més notícies del dia amb el Pau Durant. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, Karen.
La tercera edició del Bet aquí Sabadell comença avui.
La principal novetat del certamen és el canvi d'espai, ja que trasllada les activitats de l'aire lliure a l'interior de les biblioteques. A més, també s'incorporen l'Escola Pia i l'Enric Casasses. La directora del festival, Anna Fite, destaca que l'objectiu és apropar la literatura als més joves.
Posar el focus en la literatura infantil i juvenil al voltant del dia en què el món celebra el dia del llibre infantil i juvenil, doncs buscar fórmules, idees, propostes que puguin ressaltar això i que puguin fer arribar una mica el protagonisme dels contes entre els ciutadans i ciutadanes de Sabadell.
El Festival de Contes de la Ciutat, que s'allargarà fins al 14 d'abril, oferirà sessions de contacontes de la mà de noms com Ramon Roma, Lola Espasa i Berta Rubio.
El segon Fòrum de Salut enceta avui les seves activitats amb l'alimentació saludable com a eix temàtic.
El certamen oferirà tallers i xerrades dirigits a tots els públics, tot plegat després que el projecte IMMA hagi posat de manifest que els nens sabadellencs cada cop mengen pitjor. Maribel Casas és investigadora de l'Institut Salut Global de Barcelona.
Veiem doncs que la puntuació d'aquesta adherència a la dieta mediterrània és bastant baixa. Per exemple, va de menys 2 a 8 i els nens de Sabadell de mitja estan a 3. De manera doncs que creiem que es podria millorar molt i no costa molt, perquè això significa doncs prendre més fruita i verdura, etc. Jo, per exemple, doncs, bueno, el consum de peix és força elevat, però sobretot es veu en la fruita i la verdura i bastant consum de carn, etc.
Les activitats totalment gratuïtes es distribuiran entre l'Espai Cultura i l'entorn del Mercat Central.
Avui, dia 6 d'abril, es commemora el Dia Mundial de l'Activitat Física amb l'objectiu de promoure l'esport entre els ciutadans.
L'Organització Mundial de la Salut va fixar aquesta jornada per potenciar un estil de vida saludable que es basi en una bona alimentació i una activitat física a totes les edats. El doctor Lucio Pinto, del CAP de la Creu de Barberà, detalla quin és el volum d'exercici que s'hauria de fer. Són declaracions del programa al matí.
Per obtenir una millora de la salut i prevenir la malaltia suposaria una despesa calòrica diària de 150 kilocalories o setmanal mínima de 1.000, equivalent a uns 30 minuts d'activitat física d'intensitat moderada durant un mínim de 5 dies a la setmana. Per exemple, es pot considerar un nombre de passes diàries entre 8.000 i 10.000.
En qualsevol cas, Pinto recomana que sempre que es faci exercici, sobretot si és d'alta intensitat, es compti amb assessorament mèdic.
Sabadell recordarà demà la figura de Martin Luther King amb la col·locació d'una placa commemorativa a la plaça Maria Montessori, molt a prop del carrer Luther King del barri de Castellarnau.
L'homenatge es farà coincidint amb el 50è aniversari de l'assassinat de Luther King. L'activista va lluitar pels drets dels afroamericans als Estats Units, però també pels drets humans en general. Així ho ha defensat el programa Al Matí de Ràdio Sabadell el president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia.
El que crec que hauríem de fer més és recuperar el missatge. El missatge d'ell era un missatge que el que volia és la convivència, que facilitar el diàleg, facilitar la unió entre les persones i sobretot tenir molt en compte de que des de postures no radicals violentes és on s'ha d'intentar buscar una convivència social.
Bon Dia serà present demà a Sabadell en el marc d'aquest acte que es farà a les 12 del migdia.
Els vermuts de l'Ambassat començaran un cap de setmana més tard davant de la previsió de pluja.
El concert de Flamarades previst per aquest diumenge passa diumenge que ve amb un doble concert amb el guitarrista Ferran Palau que presenta el seu treball Blanc. Qui tingui entrades per aquest cap de setmana les pot aprofitar el dia 15 d'abril.
I dilluns que ve tornen els patis oberts a 6 escoles de la ciutat perquè infants i joves hi puguin jugar.
Des del pròxim dilluns 9 fins al setembre, Sabadell comptarà cada tarda amb els patis oberts en centres educatius. Enguany hi participen les escoles Andreu Castells, Candeu, Espronceda, Joanot Elisanda, Joaquim Blume i Juan Ramon Jiménez.
La passió segons Sant Joan arriba aquesta nit a 9:15 a la Faràndula. L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta el concert més adient en aquestes dates del calendari. El seu president, Jordi Cos, explica el valor de l'esdeveniment.
La Simfònica del Vallès, cada temporada, doncs, per aquestes dates, organitza aquest programa tradicional de Setmana Santa amb la participació de diferents cors de Catalunya i participen no només a nivell musical, sinó també organitzatiu. Per tant, és un projecte que podríem dir que té un valor cultural, social i alhora territorial.
Es tracta d'una gira que ha passat per Sant Feliu de Guíxols, Manresa i Tarragona i que després de Sabadell continuarà cap a Barcelona i Mataró.
I de fet, els cors de veu de diverses poblacions participen a l'audició. Orfeu Manresà, Coral de Sant Feliu, Cor Ciutat de Mataró de Tarragona i Cor de Cambra de la Diputació de Girona, a més del Líder Cambra de Sabadell. Acompanyats de quatre solistes, la soprano Assumpta Mateu, el tenor Francisco Fernández Rueda, la mezzo Gemma Comalabert i el baix Pau Bordes, el concert dirigit per Xavier Puig afronta una peça de Bach, La Passió de Sant Joan, que funciona argumentalment com una òpera. El programa es complementa amb peces de dos sabadellencs, Her de Bernat Vivancos i Imperadisum de Josep Vila. També inclou un fragment de la Passió segons Sant Marc, anomenat Lua Descolorida, de l'argentí Osvaldo Holigov.
I molt més íntim, però igual de motiu, serà el concert a la Cava Orpí que faran Toti Soler i Gemma Humet avui a les 10 de la nit.
Aquesta fusió de música i poesia presenta un captivador recorregut per un exquisit univers de guitarra i cançó, mediterrani, contemporani, universal, a través dels millors temes que ha escrit Soler durant els més de 50 anys de dedicació a la guitarra, de forma personal, sensible i profunda, posant veu als poetes. L'entrada costa 16 euros.
I de la poesia al teatre, perquè la companyia sabadellenca Estrena Morena inicia avui les representacions de l'obra No és fàcil de Paco Mir, a la Sala Biblioteca del Teatre del Sol.
Marta Tricuera, Carles Prats i Jep Barceló hi seran tots els divendres i dissabtes fins al 5 de maig a 9:15 sempre. L'exploració de les relacions conjugals, els orgasmes i les barres de bar donen a aquesta comèdia una successió de gags per agafar idees de com trencar amb la parella i per només 12 euros.
Sirra Louis Legacy a Sabadell amb dues hores d'espectacle innovador. Nigella i Emily Ralui i ja Traoré, exjugador del Paris Saint-Germain i un elenc d'artistes internacionals que no et deixaran indiferent. Sirra Louis Legacy, un espectacle per adults que cap nen hauria de perdre's. Estem al davant del Cort Inglés. Compra ara les teves entrades a circoralui.com. T'esperem.
Hi ha coses que esperes... però que et deixen confinat a casa.
Xuc, i els falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Sí! Gamers, trequis, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
La força de la TUS, Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates. Amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
I sortim fora de Sabadell i la comarca per repassar les actualitats més destacades de la jornada i avui començant de nou parlant de Carles Puigdemont, que s'ha traslladat a Berlín després de sortir de la presó de Neumünster.
El líder de Junts per Catalunya havia convocat una roda de premsa a les 6 davant del centre penitenciari, però segons fonts de la seva llista, Puigdemont s'hauria traslladat a la capital alemanya.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría demana a Roger Torrent que proposi un govern efectiu i es deixi de consultes.
Des de les files populars, Xavi García Albiol ha afirmat que la decisió de deixar Puigdemont en llibertat ha estat un cop dur i confia que Llarena sabrà utilitzar totes les eines de les que disposa. Per la seva banda, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reconegut que en dies com avui és difícil continuar confiant en el govern per resoldre la crisi catalana.
Me cuesta confiar. Y creo que además a millones de españoles le ocurre lo mismo en la estrategia política del gobierno de España para con esta crisis que abrió el secesionismo. Yo tengo muy claro quién ha sido quien ha abierto esta crisis. Ha sido lógicamente el secesionismo y personas como Puigdemont u otros tantos. Pero desde el gobierno de España es evidente que se tiene que dar esa salida política, esa solución política, ¿no? Tanto en Cataluña como en el conjunto del país.
A tot això, el president del Parlament, Roger Torrent, obrirà avui mateix una ronda de contactes per posar en marxa una nova investidura.
Segons ha dit avui la portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ja hi hauria un acord amb Esquerra i la CUP perquè Jordi Sánchez sigui el candidat.
En l'àmbit judicial, Pablo Llarena estudia portar la llibertat de Puigdemont al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Segons la CN, el magistrat del Suprem estaria estudiant la possibilitat d'elevar a Estrasburg la qüestió de l'euroordre sobre el president cessat de la Generalitat. En aquest sentit, Fiscalia segueix els seus passos i estudia si portar al TJUE la decisió dels jutges alemanys.
I un últim apunt, el relator de l'ONU sobre la llibertat d'opinió i expressió insta Espanya a retirar les acusacions de rebel·lió.
David Kane ha defensat en un comunicat que la llibertat d'expressió és la pedra angular de tota la societat lliure i democràtica i s'ha mostrat preocupat per uns càrrecs de rebel·lió que no impliquen violència.
Moment ara pels esports. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pol Moreno és l'únic dubte del Centre d'Esport Sabadell per visitar aquest cap de setmana l'altre conjunt arlequinat de la categoria, el Club Deportivo Ebro. El jugador barceloní té una contusió al turmell i la seva evolució marcarà la disponibilitat per jugar contra els aragonesos.
Toni Saligrat, que avui ha comparegut en roda de premsa per analitzar la prèvia del duel d'aquest cap de setmana, també ha valorat la possible baixa del central arlequinat.
Sí, bueno, no trastoca molt, perquè la resta està també bé i tenim altres opcions. De fet, Pol Moreno últimament ha hagut molts partits, o alguns partits que no ha jugat, el pobre, per el nivell de competència que hi ha dins i perquè els que surten quan ell no surt també estan molt bé, però jugadors de les seues característiques amb aquest camp, evidentment, si no estan, se troben a faltar, sí que el trobarem a faltar. I amb un altre també, amb aquest en especial, amb aquest tipus de camp, més.
L'entrenador del conjunt rival, Emilio Larraz, ha estat un dels convidats de l'Hotel Suís d'avui. El tècnic aragonès creu que el partit serà molt equilibrat i considera que la gesta artificial de l'estadi de l'Almozara no serà clau en el desenvolupament del compromís.
Yo no tengo ninguna duda de que a este Sabadell no le va a pesar el jugar en nuestro campo. Primero porque es un equipo que es extraordinario en conceptos defensivos, tiene buen físico, es muy intenso, muy agresivo, domina bien las segundas jugadas y es un equipo que está dirigido por un entrenador que conoce a la perfección cómo moverte en esos escenarios, ¿no? Porque él ha trabajado en esos escenarios también.
Aquest partit entre l'Ebro i el Centre d'Esports no es disputarà fins diumenge a les 12 a l'Almozara i des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
Encara en futbol, el filial del Sabadell buscarà la sorpresa al camp de la Muntanyesa, un rival potent que lluita per la segona posició de la primera catalana i que es fa fort a casa. Amb tot, els de Carlos López no poden deixar passar més partits, ja que cada cop estan més a prop de la zona de descens.
El tècnic del filial sabadellenc confia plenament en els seus jugadors i creu que podran competir tot i el potencial del rival. A més, Carlos López afirma que el fet que tots dos equips estiguin jugant coses a la classificació els pot afavorir.
sí que penso que quan un equip s'està jugant tant com la Muntanyesa i nosaltres tant, encara que l'objectiu sigui diferent, al final aquí entren coses de nervis, de precipitacions en segons quines accions, i jo crec que també ens va bé que ells juguin alguna cosa, perquè jo crec que al final nosaltres hem de madurar, hem de saber que anem a un camp molt difícil, però que aquesta ímpetu de voler guanyar els dos, doncs també pot fer que nosaltres puguem tenir les nostres opcions de guanyar. Així que jo estic content que ells ajudin, bueno, en aquest cas el pujar a tercera divisió o el promocionar a tercera divisió.
Aquest partit entre la Muntanyesa i el Sabadell B, diumenge a les 12 del matí al municipal de Nou Barris.
En ciclisme, el sabadellenc David de la Cruz ja es troba entre els 10 millors de la Volta al País Basc. El corredor de l'equip Sky ha pujat fins al 9è lloc, tot i que segurament s'ha acomiadat de les seves opcions de lluitar pel podi.
De la Cruz ha intentat estar al davant amb els 3 primers de la general, però no ha pogut i s'ha hagut de conformar amb romandre al segon grup. D'aquesta manera, el sabadellenc ha perdut 1 minut i 27 segons amb el líder Primoz Roglic i els altres ciclistes del podi. Una etapa en final a Eibar que ha guanyat Omar Fraile i que això sí ha servit a de la Cruz per pujar 3 llocs a la general. El ciclista sabadellenc és 9è a 3 minuts i 23 segons del líder i té el podi a minut i mig, a manca d'una sola etapa, la que es disputarà demà en la tradicional pujada a Ratem.
Gran cita demà al pavelló municipal de Gràcia, el derbi comarcal per excel·lència entre l'Oar Gràcia i el Sant Quirze. Un partit que, tot i la diferència en la classificació, es presenta igualat i amb ganes per part dels sabadellencs de tornar al seu màxim rival la derrota de la primera volta.
Hi ha molta il·lusió a l'equip de Miquel Benítez de cara a aquest derbi. Venen amb molta moral gràcies a la victòria de l'última jornada a la pista del Sant Esteve Sarrovires. Bernat Corre, el jugador de l'Oar, creu que tindran les seves opcions i reconeix que la plantilla porta temps esperant aquest partit.
Hi ha temps que esperem aquest partit i més amb la dinàmica que venim de guanyar el líder. Juguem a casa sense cap mena de pressió perquè tenim la feina feta i, bueno, sí, un partit per disfrutar també i veure bon embol.
Això sí, durant aquesta temporada l'Oar ja ha demostrat que pot guanyar qualsevol rival i ara ho vol fer contra l'actual líder de la Primera Nacional d'handbol. Aquest derbi comarcal entre l'Oar Gràcia i el Sant Quirze es jugarà demà a les 5 de la tarda al pavelló municipal de Gràcia.
Fem un apunt de futbol sala, ja que el Natació Sabadell no podrà disputar la final a 4 de la Copa Catalunya. Els de Diego Blanco van caure als penals contra el Cerdanyola després d'empatar 3 a casa.
El partit es va jugar sol i padrís i va estar molt equilibrat en tot moment. Això va portar l'enfrontament a la tanda de penals i allà el Cerdanyola va estar més encertat que els sabadellencs, que no van poder transformar cap penal. Així doncs, punt i final a l'experiència del Natació Sabadell a la Copa Catalunya. L'Escola Pia, que jugarà el pròxim dimarts la seva eliminatòria de 16 anys contra el Mollet, és l'única esperança de la ciutat per poder tenir un conjunt sabadellenc a la final a 4 d'aquesta competició.
La selecció espanyola masculina de waterpolo amb el jugador de l'Estralpul Sergi Cabanes pot aconseguir avui entrar a la lluita per les medalles a l'Europa Cup, una competició que des d'ahir s'està celebrant a la població croata de Rijeka.
La selecció espanyola s'enfronta a Grècia en poc més d'una hora després de l'excel·lent victòria aconseguida ahir contra Itàlia. Sergi Cabanes, que espera tenir minuts avui després de ser l'home descartat en aquest primer duel, creu que Grècia està un pèl per sota, però admet que tant el partit d'avui com el de demà contra Hongria seran molt complicats.
Després et tocarà Grècia, que potser estan una mica per sota d'Itàlia, però que igualment et donaran molta lluita, i acabaràs amb una Hongria que a saber què passa amb Hongria.
El partit entre Espanya i Grècia de la segona jornada de la superfinal de l'Europa Cup es disputa en poc més d'una hora a 8:45 del vespre.
Encara en aquest esport, l'equip femení de l'Astralpool, amb totes les jugadores disponibles, rep demà el Madrid Moscardó a la piscina Carles Ibars a Can Llong.
Van per última jornada de la divisió d'honor femenina per un equip que només pensa en la final a 4 de la Champions. A menys de 3 setmanes per aquesta gran cita, David Palma, el tècnic del club, espera utilitzar aquest partit de demà i el de la setmana que ve contra el Mediterrani per provar coses de cara a aquesta final a 4. El partit de demà contra el Moscardó començarà a 2:45 del migdia.
I un últim apunt, Sandra Santanyes intentarà repetir victòria a la prova de les maratons sèries que aquest cap de setmana es disputa a la Isaac, a França. Una cita que la sabadellenca de l'Olímpia pot afrontar gràcies a la seva victòria de la temporada passada.
Santanyes va arribar en un gran estat de forma i ho va aprofitar per sumar una victòria de molt prestigi. Aquest cop, però, sembla complicat poder repetir el triomf, ja que hi haurà molt nivell. Això sí, la ciclista local coneix el circuit i sap que s'adapta molt bé a les seves característiques.
Ja vam córrer fa 2 anys aquí, va ser el Mundial l'any passat aquí, i bueno, és una carrera que és molt mítica a França, que, bueno, que per sort ens han convidat perquè vam guanyar l'any passat i amb moltes ganes de fer-ho bé perquè el recorregut ens agrada i això, el difícil serà estar al top 5 ja i el podi serà bastant complicat, o sigui que intentarem fer-ho el millor possible i bueno, intentar estar allà davant.
Aquesta prova de les maratons sèries de la Isaac es disputarà diumenge.
Gràcies, Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest divendres 6 d'abril, en què us hem repassat diferents informacions que, com sempre, podeu trobar ampliades al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm, i també podeu trobar noves informacions durant tot el cap de setmana. Si voleu seguir informats, també ens podeu seguir a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Tornem a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el programa Al Matí amb Mireia Sanz i Raquel García. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.